A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Aquest espai que realitzem els divendres cada 15 dies i que ho saben que fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges i amb tots els seus treballadors i professionals sanitaris. Un espai que va néixer justament en pandèmia o poc abans de la pandèmia i que ens ha permès i que ens està permetent doncs, conèixer moltes de les figures que són presents en els centres d'atenció primària, en els CAPs, en aquest cas concret en el CAP de Sitges, i que van més enllà del doctor, la doctora, l'infermer o la infermera. Avui ens torna a visitar en Jesús Fleta. Molt bon dia, Jesús.
Hola, bon dia.
En Jesús és el REBEC. I ara diran, què és això del REBEC? Bé, el REBEC és el referent de benestar comunitari. És una figura que es va incorporar fa poquet. De fet, ens va visitar a la ràdio que tot just feia una setmana que s'acabava d'incorporar i ens va explicar una mica què era això del referent de benestar comunitari. Va néixer justament aquesta figura, no només al CAP de Sitges, sinó molts altres centres d'atenció primària del Departament de Salut, amb la idea de promoure el benestar emocional, i entenc que fruit d'una demanda de benestar emocional, precisament, és a dir, d'adonar-se que hi havia molta gent o prou gent amb situacions de necessitat d'acompanyament emocional i que estaven pujant també molt els psicofàrmacs, les receptes de psicofàrmacs, i tot això es va entendre que es podia d'alguna manera atacar o acompanyar o d'alguna manera no, atendre més enllà o en un pas previ al que seria la salut emocional, i que és aquest benestar emocional. Jesús, si et sembla, perquè avui volem parlar amb ell una mica de des de que va començar, com ha anat, què fa, quina és la sensació que ha detectat o quines qüestions estan en camí, però si et sembla, comencem recordant exactament quina és la feina d'aquest referent de benestar emocional comunitari.
Bueno, el referent de benestar emocional comunitari és una figura que es va ficar després del temps de pandèmia, com has comentat, sobretot per això, no? Per intentar promoure, intentar fer hàbits saludables i sobretot en la faceta més de les emocions, no? Que és una cosa que semblava com molt tabú i que arrel del confinament i tot això pues sembla que ha florit una miqueta més. I bueno, però aquesta figura està més enfocada a nivell comunitari. Moltes vegades al CAP i això tenim com la perspectiva que és cap endins, doncs aquesta perspectiva cap enfora és el que intentem fomentar i millorar.
Uh-huh. Per tant, comunitària, és a dir, es tracta també d'un treball en grup, un treball en xarxa, un treball que no és que s'allunyi del treball del psicòleg o la psicòloga, però entenc que sí que és com un pas previ, no? És a dir, estem parlant d'un benestar emocional comunitari, per tant, de totes aquelles situacions que molts podem detectar o que molts patim, per un tema de l'estrès del dia a dia, no? Que ens pot portar angoixa, tristesa, estrès. Aquests malestars emocionals que no arriben probablement a ser motiu de necessitat de passar per un tema de salut mental, no? Perquè no arriben a malaltia, però sí que ens fan estar malament, no? I fan que el nostre benestar, en aquest cas emocional, no sigui l'adient, no? I que entenc que si no es curen, si no es cuiden, si no s'atenen, a la llarga sí que poden acabar en malalties més greus.
Exacte, sobretot el que busquem és això, una miqueta de tasca de prevenció i no arriba tampoc, com comentaves abans, al fàrmac o alguna cosa que pot ser més agressiva per nosaltres, no? Per el nostre cos, i busquem intentar fomentar pues, activitats comunitàries, més la participació, més això, no?
Perquè hem d'entendre que, clar, jo no sé si això, diguem que els pacients, els usuaris, els ciutadans, estem gaire acostumats, i potser també forma part d'alguna manera de la teva feina, no? De que ens acostumem a que si de sobte tenim certa apatia durant un temps o portem unes setmanes o un temps que ens sentim molt apàtics, que estem tristos, més tristos de lo normal, i no necessàriament perquè ens hagi passat una cosa concreta, no? que puguem identificar amb aquella tristesa, o que tenim un estat d'ansietat més elevat de l'habitual. No sé si en aquestes situacions en les que d'alguna manera les hem com normalitzat en la nostra societat, no? Entenc que d'alguna manera el que estem o el que es vol fomentar és quan estiguis en aquestes situacions, no deixis que això creixi, ves al CAP, no? Que entre altres ara hi ha aquesta figura que segurament podrà acompanyar-te i ajudar-te i recomanar-te, no?
Sí, és el que estem intentant fomentar, també no només aquesta figura, sinó també intentem implementar entre tots els professionals un nou projecte, bueno, que ja es va començar, que és el de la prescripció social, que és, abans d'arribar al fàrmac, és recomanar actius. Recomanar actius és qualsevol entitat, d'associació o el que sigui, de Sitges en aquest cas, per exemple, en comptes del fàrmac perquè em fa mal l'esquena, vés a la piscina. Per això que hem fet tota la vida, però poder-ho fer com una prescripció.
Una com una recepta.
Exacte.
Per tant, en aquests moments hi haurà pacients que arribaran al CAP o persones que entraran al CAP amb una situació X de malestar emocional i és molt probable que surtin amb una recepta de vés a la piscina, vés a caminar o apunta't a aquest curs de no sé què o vés a aquesta entitat, associació que... Perquè entenc que tu aquí has hagut de fer un treball una mica de recerca, no? I de contacte, entenc, amb totes les entitats de Sitges, no?
Sí, hem estat en contacte amb moltes entitats, encara en falten, i és un treball que és una miqueta lent, que s'està elaborant, però que va per molt bon camí i que jo crec que hi ha molta predisposició també per part de les entitats i estem trobant una bona rebuda.
I la ciutadania ho està rebent bé?
Bueno, encara...
O encara anem amb aquella cosa de jo vaig al metge, recepta amb unes pastilles.
S'ha de canviar una miqueta la perspectiva. Estem molt acostumats, això porta molts anys, i bueno, moltes vegades s'ha de fer. Aquesta és una feina també de conscienciació, no? De dir, hem de canviar una miqueta la perspectiva. No tant de patologia, sinó de més de salut i d'hàbits saludables per la pròpia persona.
En aquests moments esteu treballant amb un grup poblacional concret, o més concret, és a dir, entenc que és per tothom això, però no sé si hi ha un grup poblacional en el que pareu especial atenció. No sé, ara, per exemple, penso en la gent gran, no? Per exemple...
Bueno, estem intentant fer diferents línies d'actuació i ara jo, per exemple, estic més treballant a nivell grupals, a nivell de sessions grupals, el que seria, doncs, per exemple, amb persones que pateixen sobrecàrrega de cuidador, per una part. També en el foment de tècniques de gestió de l'estrès. I ara portem poquet, hem fet dues així sessions també de deshabituació tabàquica, que hi ha molta població, doncs, que els problemes de tabac, i vam fer una xerrada que va aquí a Sitges per aquest foment d'intentar deixar de fumar, i va tenir bona rebuda, i ells d'allà del grup, bueno, de la xerrada mateix, van dir, escolta, doncs podem fer un grup. Doncs això és una demanda de la comunitat, i és una demanda que nosaltres estem fent i que ho estem fent al Retiro.
I un grup que fa què? I que es troba quan?
Mira, doncs es troba cada 15 dies, el dijous, a les 5 de la tarda, al Retiro. Perquè això és una cosa que hem fet també, que és... aquell dia de la xerrada estava el president del Retiro allà i ens va comentar, escolta, pues, podem fer-ho allà. Doncs pues mira, col·laborem també amb una entitat que ens cedeix a l'espai i estem molt agraïts i podem obrir a la ciutadania que vingui, participi, perquè és un grup d'ajuda mútua. És un grup que entre iguals s'ajuden, comenten experiències, comenten situacions, poden explicar estratègies que ens segueix cadascú, ficar-se reptes i... La màgia que es genera moltes vegades les dinàmiques.
Però entenc que no hi ha una direcció, no és un grup dirigit, de dir, ara heu de fer això, no sé què, sinó simplement com un grup de trobada, no?
Exacte. Moltes vegades, bueno, que estic jo com present, bueno, estic allà, com el tema d'una miqueta de guia, també podem comentar diferents tècniques, o podem fer... Una miqueta sí que faig el suport del professional per dir algun tipus d'estratègia, alguna cosa que pugui servir.
Aquest seria un, el de la deshabituació al tabac, per tant, aquella gent que vulgui deixar de fumar sàpiga, entenc que és un grup obert, no?
Sí,
és a dir que...
bueno, sí, jo també és veritat que hem de veure que el grup tingui una bona dinàmica i això, perquè depèn també de la persona que pot distorsionar molt el grup i sí que faré una miqueta de cribatge, diguéssim, però en principi sí.
Però que si hi ha algú interessat pot apropar-se al CAP, no? I preguntar, entenc, per aquest grup, i a partir d'aquí doncs, es posa en contacte amb tu, no? I pot participar d'això. Si potser hi ha algú ara que ens escolta i diu, ostres, doncs jo fa temps que li dono voltes això de deixar de fumar, és difícil, no sé com fer-ho, no? Perquè són aquestes situacions. Parlaves d'aquesta, m'has comentat també l'altre grup amb el que has començat a treballar.
De gestió d'ansietat, sobretot per això, no? Intentem treballar una miqueta des des del principi conèixer, que moltes vegades no sabem què és l'ansietat, no? Intentem treballar aquests aspectes.
I què és l'ansietat? Bueno, oh, que difícil això, eh?
Bueno, és que l'ansietat, al cap i a la fi, és una reacció del nostre propi cos envers a una amenaça que tenim fora. És una reacció de la por, és supervivència. Nosaltres hem de tota la vida, bueno, de nostres antepassats, era una reacció de sortir corrents o batallar o barallar. I el nostre cos es prepara per una amenaça. I també aquí influeixen molts aspectes.
El que passa que entenc que, si entenc l'explicació, és a dir, davant d'un lleó, no?
Per exemple.
Davant d'una persona, davant d'un lleó, el teu cos reacciona, t'agafa, òbviament, un atac d'ansietat i normalment fuges corrent, no? Si tens una mica de seny, fuges corrent o puja o alguna cosa. Clar, l'ansietat, entenc que la dificultat està en que normalment aquesta amenaça no és tan evident com veure un lleó davant dels nassos, no?
Exacte. També entra l'aspecte de subjecció, no? És a dir, la percepció que tenim nosaltres de l'amenaça. Aquí també hem d'entrar en els pensaments de la pròpia persona. Aleshores, és una cosa dinàmica.
Perquè no sé si teniu detectat que parlar del que és a dir, aprendre o reconèixer allò que ens està passant, no? Com això és ansietat, ho reconec, no? Miro una mica al meu voltant, però no sé si això d'alguna manera ajuda a passar doncs, aquestes situacions més estressants o més angoixants o més ansietats millor. És a dir, conèixer d'alguna manera el que t'està passant, no? Més enllà d'aprendre's, és a dir, estic una mica nerviós, vaig a prendre una pastilla que sé que em relaxa, no? I no paro a pensar què és el que m'està passant.
Exacte, això, i conèixer les pròpies sensacions i reaccions del cos, que moltes vegades no ens aturem a saber com respirem, com mantenim la postura, com diferents situacions o reaccions fisiològiques que quan et venen totes de cop, què m'està passant, no? Tremola les mans, el cap s'emnula una miqueta, el cor em batega més ràpid, em fa mal a la panxa.
Sí, sí.
Per què? Per què succeeix això?
O un atac de pànic, la sensació és que et mores, eh? La sensació és que t'estàs morint en aquell precís moment.
Literalment.
Encara que després ve un metge, t'escolta i diu no t'està passant res, no? És un atac d'ansietat. Però tu tens aquella sensació.
I que en principi això es pot dir que si no hi ha un problema cardiològic no ha d'haver... No ha d'haver-hi aquesta por que tenim a patir un infart o perquè precisament segreguem una hormona, que la norepinefrina, el que fa és protegir els òrgans vitals. Així que, en principi, si no hi ha cap problema darrere, no ha d'haver-hi.
Jesús, parlaves que també estaves en un grup de... sobretot que estàveu atenent aquesta sobrecàrrega dels cuidadors. No sé si, d'alguna manera, aquests grups neixen, com ara bé deies amb el tema de la deshabituació tabàquica, no? Neixen d'una demanda de la pròpia ciutadania i, d'alguna manera, no sé si heu detectat en el cas de Sitges, més enllà d'això del tabac, que hi ha un grup de gent important, no?, que es dedica a cuidar, a les cures i que això tots sabem que genera doncs, un estrès, una angoixa, una ansietat, etc. i que mireu vosaltres acompanyant. No sé si això
Exacte.
Funciona així? Funciona per demanda de la ciutadania?
Sí, sí, sí. El que intentem és veure quin tipus de població pot requerir qualsevol demanda d'aquesta i intentem a veure si podem realitzar aquest grup i en aquest cas va ser així. Bueno, vam trobar que hi havia un cert volum de persones que estaven interessades en fer alguna cosa envers la seva situació després de molt de temps cuidant un familiar o cuidant alguna persona estimada o el... i pues, és una eina que nosaltres hem fet de fer unes grupals per treballar i la veritat és que estan anant molt bé.
Unes grupals que més enllà de trobar-se i xerrar no sé si s'acompanyen de professionals, de tallers, a dir com funcionen aquestes grupals també.
Sí, aquesta per exemple, en aquest cas sí que és una miqueta més dirigida per mi, sí que és oberta perquè parli tothom, perquè comenti exacte, però aquesta sí que jo dono més eines, intentem parlar de certes coses, dirigim una miqueta el tema per temes concrets.
Jesús, i en aquestes trobades que portes amb el tema aquest, per exemple, de les persones que curen, no? No sé si has notat millora en aquest temps que porteu, que entenc que és curtet, però no sé si notes millora, si d'alguna manera perceps o les pròpies persones et diuen ostres, em va molt bé venir perquè descarrego, no? És com entenc que és un moment de descàrrega, no? És gent que porta una motxilla molt gran, amb molt de pes, que probablement moltes vegades no tenen amb qui descarregar, no? Perquè allò que s'ho vas com acumulant aquesta motxilla, no? I no sé si aquests grups, doncs, d'alguna manera, perceps que serveixen justament per això, no? Més enllà de que els hi pugueu donar eines de què estem parlant? És a dir, quines són les millores que tu perceps en ells?
Jo la veritat és que així a línies molt generals i resumint molt, jo he de dir que quan comencen les sessions moltes vegades es comencen d'un estat d'ànim molt diferent a com acaben, i això ja és d'agrair. Només en aquest espai ja és un espai, això, no? De poder parlar, de poder veure que hi ha persones igual que tu, que i fins i tot iguals que tu, amb temes diferents, que moltes vegades empatitzes i dius, ostres, però potser el meu no és tant, o és més, o és que d'això, i ja estàs treballant una altra cosa. La veritat és que tenim situacions que són molt maques i que la gent jo crec que surt contenta i també m'ho intenten transmetre així.
És curiós perquè que aquesta feina comunitària, no? Entenem que vivim en societat, algú podria entendre que hauria de ser innata, no? És això, una mica és com aquests grups, és com el que podries fer amb un grup d'amics, no? Amb una persona no sé què. Però no sé si això neix també d'alguna manera perquè la societat cada vegada ens porta... O sigui, tot i viure en societat, cada vegada vivim d'una manera més individualitzada, no? I on la soledat també és molt present en aquestes qüestions, no? I no sé si això una mica vol compensar justament això, no? Aquest canvi tan individualitzat que de vegades, tot i viure en societat, tenen les nostres vides. Perquè, clar, explicant-ho així, algú podria dir, bueno, caram, doncs això, no cal que vagis a un grup al CAP, no? Doncs queda amb les amigues i digue'ls-hi. Però no tothom deu tenir aquesta opció. Si neix aquesta necessitat, si hi ha gent que va amb aquestes reunions, amb aquestes trobades, hi ha gent que té aquesta necessitat de benestar emocional, entenc que en la seva vida diària no troba aquests espais, no? on compartir allò que li està passant.
Sí, possiblement sí que hagi canviat una miqueta, no? La tendència abans era molt de sortir, per exemple, ens recordem als pobles, no? De sortir al carrer, estar tothom allà a la cadira i parlant amb el veí, i això, doncs, com les...
Però és que ara la gent no coneix ni els veïns, que exacte, això passa, eh? Exacte. És a dir, que en blocs de pisos i la gent no sap qui viu a dalt ni qui viu a baix.
Exacte, i moltes vegades es troba això, no? Que falta, que potser sí que diuen, tinc persones al voltant, sí, però puc parlar de certs temes? Pues potser no, o sí. Hi ha aquesta confiança? No, sí. Bueno, són situacions en les que sí que crec que hi ha hagut un canvi de perspectiva, no? Més individualitzada,
sí.
Però que si podem fer aquest foment de... busca entorn social, busca activitats, coneix gent i parla d'aquestes coses, normalitzem les emocions, que moltes vegades són tabú i és una situació que podem fomentar.
Fent referència a això que comentes de normalitzar emocions i de ser tabú, i intueixo que en aquesta xerrada de gent que cuida deus tenir majoritàriament dones.
Uh-huh.
Però no sé si, d'altra banda, també percebeu que aquesta manca de normalitzar emocions i d'expressar emocions és més present en els homes que en les dones. No sé si això també es percep.
Bueno, és culturalment tenim diferents maneres de criar-nos, uh-huh. I de, bueno, fins ara estan fets les frases que tothom coneixem, que
sí.
Moltes vegades és l'home no llora, etc. Pues sí que ho fan, i ho fem tots, perquè són persones. El tema és que estem canviant aquesta perspectiva. I és una perspectiva que s'ha de canviar, i són costums que s'han de canviar, i és cultura que s'ha de canviar.
I estem oberts a canviar? Malgrat, fins i tot la gent gran? És a dir, gent ja de determinada edat que algú podria dir, que amb aquest ara què li diràs ara que vagi en un grup? Sí? Sentiu,
bueno,
que estem oberts a canviar?
És veritat que és difícil, que és un canvi de perspectiva gran. Ara mateix la psicologia està molt enfocada a lo individual i ho tenim tot com molt present com individual. Ja el propi pas d'accedir a la psicologia ja és una miqueta moltes vegades difícil.
Sí.
I després, clar, fer el canvi de perspectiva de... bueno, individual, estic parlant jo sol de les meves situacions, i dir, no, intentem fer grupal. Pues s'ha d'agrair a aquelles persones que volen participar, perquè moltes vegades és molt difícil. Però és veritat que moltes vegades m'he trobat amb persones que et diuen, Jesús, jo parlar en grup, vale,
costa, no?
No passa res. I després, a la següent sessió,
estem
parlant tots, i això s'agraeix.
Uh-huh. És a dir, que potser d'entrada són una mica reticents, però un cop són a dins, no? D'alguna manera el propi ambient es contagia. No? Què és el que més has recomanat? Anar a la piscina, anar a caminar... no ho sé, què és el,
bueno,
que més has recomanat?
Ara, justament, amb col·laboració...
O prescrit, vaja, per parlar en propietat, prescrit, que no es recomana, és prescriure.
Hem de dir que ara, amb col·laboració amb l'Ajuntament de Sitges,
sí?
Hem engegat el projecte de les caminades,
sí?
De caminar és fer salut, i la veritat és que està tenint molt d'èxit, i és una activitat que, bueno, fomenta tot, no? Perquè l'esport també és una part molt important d'aquestes emocions, d'aquesta... I, bueno, millora a nivell cognitiu, a nivell físic, a nivell social, perquè la, una de les vessants més importants d'aquestes caminades també és poder-se relacionar, que estàvem parlant.
Aquestes caminades pensades sobretot per gent, per tothom, però entenc que sobretot gent jubilada, perquè són en horari de matí, no? La majoria...
Bueno, sobretot aquelles persones que necessiten... Això, no? De dir, sí, en principi més enfocat a gent gran, però també persones que tenen poca hàbit de caminar, de que pues, venim d'una pandèmia, de que la gent ha estat tancada, de, pues, moltes vegades el trencar també, el sortir al carrer, pues, s'ha de començar.
I crear aquest hàbit, no? O sigui, d'alguna manera, crear com un hàbit de doncs, cada setmana quedarem un dia, no? Però no sé si les fos setmanals, cada 15, feu cada 15
la
dies.
La primera i la tercera setmana de cada mes.
És a dir, dues vegades al mes, feu una cita que quedeu al CAP, si al no cap. M'equivoco.
Bueno, ara en principi si estem quedant al CAP, potser, depenent dels tècnics on vulguin fer sí. La ruta, sí que quedarem en diferents llocs, però de moment estem quedant al CAP.
Per tant, si necessiten més informació, vostès apropin-se al CAP, perquè queden dues vegades al mes, queden al CAP al matí, en una hora prou prudent, o sigui, quedeu a les 9 del matí, a 9:45 del matí, per tant, es poden llevar tranquil·lament, esmorzar, se'n van cap allà amb les seves sabatilles, si volen el bastó, doncs el bastó per caminar, una motxilleta amb aigua, i caminen uns quants quilòmetres. Res de distàncies difícils. De moment és una única sortida. Entenc que no sé si després podreu fer grups, no? En funció de dificultats.
Sí, el tema és que ja estem fent dues dificultats, una més lleu i després una miqueta més moderada. La total, diguéssim, que serien uns 4 quilòmetres aproximadament, sí. Van variant, però a la meitat de recorregut, més o menys, es proporciona la possibilitat d'aturar-se, de que les persones si diuen, mira, doncs ja està fins aquí, diguéssim que fan com dos grupets depenent de la dificultat.
Que 4 quilòmetres no és res, així sona molt, però no és res, és del CAP fins a Campell, no sé si arribeu a Campell, que deuen arribar fins al Cap Bravo, al nou Cap Bravo d'allà de la Plana, no deu anar i tornar, ja deuen ser això 4 quilòmetres. Per tant, i d'alguna manera agafar aquest hàbit, no?, de l'exercici, del moure's, que parlem molt de la pandèmia, però jo no sé si abans de la pandèmia ens movíem gaire més.
Bueno, si diguéssim que si ens movíem més o menys, aquesta tendència diguéssim que s'ha accentuat, no?
Per tant, aquesta necessitat, al final entenc d'instal·lar hàbits saludables i això, que aquí està la part interessant, trobo, a nivell de salut. Fent això, s'evita després visites al metge.
Clar,
és a dir, això està estudiat, és a dir, no és un tema de sensacions, és a dir, si ho tenen comprovat, és a dir, la gent que entra en aquests programes de benestar emocional, que participa en aquestes caminades, que té aquesta angoixa i se participa en un grup, acaba evitant visites al metge posterior i probablement medicació.
Exacte, el que busquem és aquesta paraula que és prevenció, no? Evitar arribar a una situació més complicada de qualsevol tipus de patologia i intentem fer pues, això, no? Foment d'hàbits saludables. Que moltes vegades ho sabem, però cal que algú ens ho fomenti o ens ho expliqui o ho treballem de diferents maneres.
I no sé si també, i això ho noteu, que moltes vegades la teoria la sabem, no? Perquè es parla molt i cada vegada més dels hàbits saludables, de la necessitat de menjar bé, d'això és una mica ara que hi ha com un mantra, no? Jo crec que tothom coneix la teoria, tothom sap que s'ha de moure, que no podem estar tot el dia sentats al sofà. Tothom sap que s'ha de menjar fruita i verdura i reduir les dosis de carn. Ja són coses que, diguem, no són noves a ningú. Però el que costa és la pràctica, no? Exacte. El que costa és posar a la pràctica això, i de vegades el que ens manca és, no sé si l'acompanyament, els recursos, les idees...
Bueno, això és el que intentem fer també, no? A través de diferents activitats, xerrades, o ja és una forma diferent que no l'autoacció, no? De dir, vinga, ja, jo he de fer, bueno, doncs si anem a aquest grup o anem a aquestes activitats. Ara, per exemple, d'aquí al 14 al 20 de novembre, és la setmana de la sensibilització dels riscos de consum d'alcohol. Pues estem pensant a veure quines activitats podem fer per això, no? Per promoure els hàbits i per veure que potser generar aquesta consciència de, pues, amb aquest tema, perquè l'alcohol és
un altre problema, greu.
És legal, sí. És social i té aquestes dificultats de moltes vegades de dir, si jo no bec tant, però quan et poses a comptar, pues potser pot haver-hi una miqueta d'accés.
Sí, que quan passa el metge et pregunten... Fumes i dius, no, bé, de tant en tant algun cigarret. Quan és de tant en tant un cigarret? Bueno, els caps de setmana. Bueno, escolta'm, potser ja sí que fumes aleshores, no? O veus? No, no bec. Bé, de tant en tant alguna cerveseta. Bé, quan és de tant en tant? Home, igual a les nits per sopar faig una cerveseta, però un quinto, res, poca cosa. Home, doncs potser això Clar. És veure, no?
Això és el que voldrem fer, una miqueta d'activitat de veure, comptabilitzar aquestes unitats. O...
Clar, i no sé fins a quin punt també això, d'alguna manera, hi ha com aquí un fil prim de tampoc generar por ni pànic, no? És a dir, d'alguna manera, doncs, conscienciar la gent, però sense entrar, d'alguna manera, ni en prohibicions, ni en com pànic o negativitat o negació d'alguns aspectes, no?
La perspectiva ha de ser, no, prohibitiva, no? Ha de ser una cosa... Bueno, de generar consciència de que, bueno, la salut està en les nostres mans i de dir, bueno, pues si podem fer per nosaltres com a suport o alguna, pues també ho farem, intentarem ajudar, intentarem, però l'activitat ha de ser de la pròpia persona, per dir.
Tot això queda una mica com en el paraigua, que ens n'ha parlat alguna vegada aquí la doctora Palacín i altres professionals companys teus del CAP, d'aquesta campanya de la salut que va com dirigida cap a l'autocura, no? És a dir, que això sona com... ens sona estrany, no? Hi ha gent que li pot sonar com dient, home, que em curin els metges, que per això són metges, però d'alguna manera també ara hi ha com un moviment bastant gran, no? O no sé si tot plegat, si m'equivoco gaire, tot plegat queda sota aquest paraigua de l'autocura, no? D'alguna manera fomentar que nosaltres mateixos tinguem cura de nosaltres mateixos. Entenc que per evitar anar al metge el menys possible, que al final és l'objectiu, no? És a dir, l'ideal seria que el cap no tingués feina.
Exacte. A veure, o la menys possible, no? Més que no feina. Però sí que és veritat que el que hem intentat és que no hi hagi aquest desbordament que ara mateix sembla que tothom hem d'anar pel cap a tot. I, bueno, hi ha moltes coses que es poden prevenir. Hi ha moltes coses que es poden solucionar fent pràctiques, hàbits saludables.
Perquè tenim tendència, la ciutadania té tendència a fer més grans problemes que igual no són tan grans pel que fa a benestar emocional, o això és una perspectiva individual que tampoc s'ha de minimitzar, entenc, el problema de ningú, no?
Bueno, la meva opinió és que realment moltes vegades fins ara no era legítim, no? Pensar en les pròpies emocions, pensar en les pròpies... I ara hem descobert aquesta faceta que estava molt amagada i que ja portàvem una rutina que tothom convivia amb el nostre dia a dia. Està clar que no dic que ara s'hagin inventat tots els problemes psicològics ni emocionals, però s'han agreujat, no? I diguéssim que ara pues, hi ha diferents aspectes que amb la pandèmia pues, s'han explotat una miqueta i hem d'intentar... Pues, començar una vegada la feina de trobar aquests hàbits, no?, que s'han aturat.
Teniu alguns programes, algunes activitats o alguns grups d'aquests o campanyes pensades més en gent jove i en nens? No sé si hi ha alguna cosa al referent, o sigui, això, a la població més petita, diguem.
Sí, també estem treballant per fer activitats de vida saludable. Per exemple, fa unes setmanes vam fer, i encara farem també més endavant, amb el motiu del cinema fantàstic, sí. La setmana del cinema fantàstic van fer unes activitats per les escoles per promocionar hàbits saludables, que en aquest eren hàbits terrorífics i intentaven donar-li la volta, no? I la veritat és que va anar molt bé, va estar molt divertit, i ara farem també, i s'estan fent altres activitats. Ahir, per exemple, a Vilanova es va fer una activitat on buscaven això, no? El benestar emocional comunitari dels joves i...
Clar, és que justament és una població, no? Probablement afectada, no? Per aquesta part més emocional. Aquí hi deuen confluir molts aspectes, no? Un tema de l'edat, no? Que és una edat complicada, de canvis, etc. Però és veritat que ens sentim a parlar molt, no? De joves amb ansietat, de no sé què. De fet, les xifres de suïcidi juvenil són bastant elevades i bastant terrorífiques, no? Ara sí. Que parlaves de cinema de terror. Per tant, clar, no sé si es pensen en campanyes concretes per aquesta població i com s'arriba a aquesta població, perquè, clar, entenc que la manera d'arribar a la població jove no té res a veure, no? Ni el que li proposes a la població jove, entenc que ha de ser prou diferent, no? Del que li puguis proposar a la població, a gent gran, no?
Exacte, no, bueno, moltes vegades pues, estem en col·laboració a les escoles o amb l'Espai Jove o diferents entitats que ja tenen aquest enfocament més per la línia d'adolescents i per nens. I és un altre món, és una manera diferent d'entrar-hi, és una manera diferent de... Però crec que es pot treballar i hi ha molta feina per fer també.
Jesús, si algú que ens està escoltant i té petits episodis d'ansietat, o el que deia abans, porta unes setmanes que està una mica apàtic o apàtica, que diu, ai, no sé què em passa, que estic una mica que no em ve de gust sortir, no em ve de gust, em quedo amb el pijama tot el dia, saps? Estic una mica així com flonjo. Estic una mica trist. No m'ha passat res, però em sento tristesa. Els diem que truquin al CAP, que vagin al CAP, que demanin per qui.
Si és una cosa que és...
això.
Puntual,
sí, sí.
O és una cosa que... Si és una cosa d'uns dies, no passa res, tampoc. És que hem de saber dir, no em passa res. Estic tranquil perquè puc estar un dia plorant, puc estar un dia al sofà perquè em ve de gust. El problema és aquesta culpabilitat, com exactuem aquestes coses, com, quin és el transcurs, que no portem molts dies...
Però quan no és un dia, quan és una cosa que ja... O que igual t'ho diu el fill o la filla o la parella, diu, què et passa? Estàs com que no surts de casa, què et passa?
S'ha de demanar ajuda, sempre. S'ha de demanar ajuda quan ens sentim malament, en qualsevol aspecte que no només ha de ser biològic o de malestar físic, també la salut mental és important.
Per tant, si hi ha algú en aquesta situació... vagin vostès al CAP i diguin, demanin hora amb el metge, no? I entenc que a través del metge és que si han d'anar a parar en aquests grups de benestar emocional, o en aquest cas a tu, Jesús, és a través del metge, no? que fa el trasllat. Doncs vagin vostès al metge i diguin, mira, és que no em passa res. Aquella cosa d'entrar al metge i diu, què li passa? Doncs no res, no? Que de vegades pot passar. No em passa res, però estic una mica... que em noto una mica fluixa, així com no tinc ganes de res, ja porto un mes així, que noto que no em ve de gust res, que només em vull quedar a casa. El que deia ara aquí en Jesús, eh? Un dia pot ser, dos dies també, però si veiem que això s'allarga una mica, abans que això es faci molt gran, no? I que acabi convertint-se, entenc, o en una depressió o algun problema més greu i que acabi sent un problema, i a més això moltes vegades acaba sent problemes de convivència a casa també, moltes vegades, o a la feina, etc. Doncs demaneu hora al metge i li dieu perquè hi ha aquesta figura, el REBEC, el referent de benestar comunitari, que escolta'm, igual us pot receptar doncs, anar de tant en tant això a les caminades o recepta que, no ho sé, una trobada, un grup d'aquests, participar en el grup d'aquests, o a partir vostre, doncs, resulta que hi ha més gent en la mateixa situació, no? I es decideix crear un grup nou, no? Entenc a partir d'aquí la demanda, perquè Exacte. Entenc que no hi ha un grup limitat o sigui, no hi ha un número limitat de grups, eh? Poden ser infinits, tal com la ciutadania en demandi, no?
Sí, sí, dependrà d'això, no? També del calendari, de quadrar-ho, d'agendes, però sí, sí, exacte.
Quin és amb què convivim més? Amb ansietat? Amb tristesa? Què és el que normalitzem més?
Pues ara mateix no sabria dir-te, eh? Ara mateix no sabria dir-te perquè jo crec que està una miqueta 50% de dir, bueno, hi ha persones, tots tenim les dues tendències, no? Més a l'ansietat i... Però també hi ha la comorbilitat de les dues, em sento trist i em sento ansiós.
Ansiós.
Així que moltes vegades... Però no sabria dir-te un més predominant que l'altre.
I no sé si, m'imagino que estàs en contacte amb altres referents de benestar comunitari d'altres municipis, no sé si també noteu diferències per territoris?
Sí, absolutament. Sí? Absolutament.
I, per exemple, en el cas de Sitges, respecte a altres municipis, quina seria la diferència?
Bueno, no sabria dir-te perquè tampoc conec la realitat de tots els territoris, però... Sí que és veritat que veiem, quan ho comentem o quan veiem quines línies de treball, és que fins i tot al principi, quan començàvem, era quines línies podem fer similars per veure que hi ha una demanda. I bueno, és que cada territori és un món, tanta com la població
sí,
és diferent.
Sí, població diferent, problemes diferents. Jesús Fleta, referent de benestar comunitari del CAP de Sitges, aquesta figura que es va incorporar tot just durant la pandèmia, arran d'aquesta demanda, no és una figura única al CAP de Sitges, és una figura que va incorporar el departament a molts centres d'atenció primària del territori i que entenem que ha vingut per quedar-se. De moment no m'has dit que fins al 2025 existirà la figura, eh?
Si no tinc entès malament, crec que sí.
Entenc que també anirà en funció de com funcioni, de si això funciona bé. Els metges i les doctores i els doctors us diuen si noten que d'alguna manera els esteu traient feina? És a dir, que d'alguna manera diu, ostres, hi havia una persona que em venia a visitar molt sovint i ara, com que té això, doncs ve menys. No sé si ho noteu, això també.
Així intentem.
Aquest és l'objectiu, no? Jesús, moltíssimes gràcies per la visita.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.